Aquest fitxer ha estat descarregat del web del Cercle Català d'Història, www.cch.cat.
Com diuen al País Valencià, bona vesprada. I ara jo també parlaré una mica de l'actor. Bé, fa bastants anys a un institut de segon ensenyament hi va aterrar un professor de física, que és aquest senyor d'aquí, aquest Toni Muñoz, que va donar classes de matemàtiques i física i química i totes aquestes tonteries. I en allà van sopegar amb un que hi haguera i que a estones fins i tot tenia la gosadia de fer de director, que era professor d'història. Imagineu-vos què pot sortir de quan un professor d'història i un professor de ciències es fan amics. Doncs, en última instància, el que surt és això. A veure, tots sabeu que George Orwell va demostrar que, contràriament al que diuen alguns grans mitificadors de la història, com són els marxistes, la història no és una ciència. La història és una qüestió de propaganda i de creació d'un imaginari. I, en definitiva, d'un imaginari nacional. Quan un país perd el seu estat, llavors el seu imaginari se'n va per terra. I és el que, dissortadament, ens ha passat a nosaltres durant bastant temps. I el no tenir estat, això ha forçat que hi hagi hagut gent que li hagi tocat el dur paper de crear aquest imaginari sense el suport de l'Estat i les seves institucions. I bé, aquí és on entren aquests senyors i els llibres ja esmentats sobre la repressió borbònica i resistència catalana, sobre l'absolutisme contra pactisme, que és una història de la Ciutadella de Barcelona que comença amb els Àustries, no amb els Borbons, que està editat per una editorial que jo crec que no podria qualificar de competència, sinó de companys en una navegació compartida pels mars de la recuperació del país. Llavors, aquesta petició anglesa és un tema que tothom sempre s'ha dit. Jo des de fa molts anys que ho sento dir. Els anglesos ens van trair. Molt bé. Però això que els anglesos ens van trair se situava el 1713 i en els tratats d'Utrecht. Aquest llibre demostra que la traïció el 1710 ja hi era. I que, a més, els anglesos no sols ens van trair a nosaltres, sinó que van trair a tots els països que havien format l'Aliança de l'Àrea. Per què? Doncs per una qüestió molt senzilla. Per treure avantatges en el comerç en Amèrica. I aquests avantatges amb el comerç en Amèrica concedits pels senyors Felipe V de Borbón, són els que van fer que els anglesos ens traïssin a nosaltres, sense respectar el pacte, els seus compromisos del pacte de Gènova, i que traïssin a tots els altres companys europeus que havien format a més l'Aliança de la Haia. I això, aquests senyors que tinc aquí al costat, ens ho posen en evidència a partir de documents. Hi ha una cosa que he de dir, però el senyor editor s'ha oblidat de dir-la, i és que, com que la gent de 35-40 anys cap avall no sap francès, o pocs en saben, i la gent de 35-40 anys cap amunt, la majoria, no saben anglès, doncs això feia necessària una traducció d'aquests documents. Llavors aquests documents s'han traduït. S'han traduït, i per no dificultar la lectura a peu de pàgina, doncs s'han posat les traduccions al final de cada capítol, que és una solució salomònica útil. Dit això, jo una altra cosa que he de dir és que el llibre entra molt bé. És un llibre que es llegeix molt bé, perquè és interessant, està ben escrit, els diplomàtics escrivien bé, i els documents, doncs, estan ben escrits, amb la pompa i circumstància de l'època, però estan ben escrits, i els amics de Muñoz i Gadà, doncs, a força d'escriure, han agafat un vici d'escriure. I això, doncs, es nota i també s'agraeix. I llavors, abans de passar-los la paraula, jo us recomano de tot cor un llibre que no m'ha costat llegir-me dues vegades i escaig. Els autors amb vosaltres.
Bueno, yo hablaré brevemente para que después haya un número de paraules y explicar mínimamente la diferencia regional entre 1609 y 1611-13. Las alias estaban divididas económica y militarmente por Inglaterra. Y a los Borbones estaban divididos porque recién que era una titella del Suárez en 1014, estaban divididos y a repuntar económicamente por franceses. A raíz de la sucesión del mes de 2014, salía sobre todo a sangre su enfermedad que su negocio comercial estaba en peligro durada la ventaja que el Singue había concedido a franceses. La Francia tenía el monopolio del comercio internacional. Y así va a continuar, pero las cosas van cambiando en calle. Después de la batalla de Benarde y la batalla de Ramillies, las arcas francesas estaban hundidas. Y el ejército francés estaba en cada vez de matar. Y en 2014 va a permitir una oferta de regulación a las aliados. Está embargado de 1609. Aquí esta oferta consistía en abandonar a sus naciones fuera del propio España y a cambio negoció unas condiciones de pago a mi alcaldía una milleta favorable. Las condiciones que el banco van a ser que deberían ser fuera de las tribunas en un término de dos meses. Él va a retirar el embargo, no tranca, pero va a congelar la relación diplomática entre Francia y España. Pero no van a arribar a un acuerdo con los que en realidad van plantear como condición previa que el 14 conste su paciente de España. Para hacer van a tornar las campañas militares y va a tornar la gran empresa francesa y borbónica de Marte. A las horas del 14 va a tornar de agafar la renda per negociar una altra vegada, aquesta vegada a Jeffrey Dahmer, estem parlant de 1610, i estem plantejant si s'ha de forar algú per la força o per la persuasió. Per la persuasió vam veure que era difícil, perquè van morir finalment a Sicília i Nàpols, però a Sardegna i a Montia, que s'ho va recordar. Després vam pensar que també a Sicília i a Sardegna, tampoc ho vam esperar. Finalment vam pensar que si quedés només a Navarra, però el arxiduc tampoc ho va acceptar. I per fi, com que també ho pensàvem que tenien molta força i que França estava a punt de desastre, vam fer una proposta de màxim que va fracassar. I la proposta de màxim va ser que el rei francès fos amb el seu exèrcit tot sol al seu temps per procurar Espanya, mentre els aliats miraven i no tenien perillós. Això va fer que Lluís XIV va trencar la liberació. Això és el panorama internacional. El panorama espanyol, per dir-ho així. El president, que no era un rei gaire inexpert, es va adonar que estava fora de prop i aleshores va enviar uns embajadors, que eren el duc d'Alba i Vergell, per negociar amb els aliats en la mesura del possible per no perdre el tron. Ha posat la condició. La condició és que podria cedir als anglesos i holandesos qualsevol experiment comercial llegat de la cultura grana. I la cultura grana deia el poble. I estic parlant de 1609. La instrucció que deia a sus embajadors informa sobre la consulta catalana. En cuanto a España, conviene tener presente como punto de suma importancia que de ninguna manera se den oídos a proposición de pacto que pide a que los catalanes se les conserven sus amigos buenos, pues sobre ser tan indignos de ellos, aunque fuesen solo los que tenían en el tiempo del rey Juan Carlos II, un tío, puesto que las dos últimas cortes que han concluido dejan más repúblicos que el Parlamento abusivo en creencias, no es de conveniencia ni de todo que la Baja Real salga adelante de tal revolucionosa situación, ni que por ella quedase la lugar propensión de los catalanes a la rebelión, con protegidos recursos por llegados enemigos. Un embajador que responde por bien, era una persona muy inteligente y la respetada por todas las cosas, tan holandesas como de la República de Holanda, como Inglaterra, como Francia, va plantear una proposta provocadora. I va dir, si voleu que Príncipe es conservi el tro, es conservi. Cal fer ofertes a ventatges comercials anglesos per sobre del país. I aleshores aquesta proposta de Vergell va ser aprovada per Príncipe. Va començar a pujar, va començar a negociar-se entre tres i al començament, i després del tancament de les converses de Príncipe, va canviar el govern anglès, va entrar el partit Tory, que estava esperant aquesta oferta, perquè poder aconseguir aquesta presentació comercial, i la cosa es va facilitar. Es va començar a negociar amb un capell francès que deia Gaultier, tot això abans de la mort de l'emperador, el 1711. O sigui, que la guerra de la Troia no era una guerra de la Troia, era una guerra entre imperis, que així va ser. I la llei va pensar que la guerra era la guerra econòmica i la guerra de dinastia. I aquí va proposar directament a Francesc que els anglesos, si tenien avantatges comercials suficients, mantenien el principi que era el tro, i a partir d'aquí es va desenvolupar el govern anglès i la diplomàcia espanyola va aconseguir que el presidente es un inglés al tro. Como siempre, la única que había ocurrido que usaba el monarca a bordo es que Cataluña quedó total su poder. Y rechazando la ocasión, se va a producir el 14 de abril de 1613, que pensaba que el pobre de Cáncer, uno de Cataluña, no propulsaría a ella, pero se va a tomar la sorpresa que se va a reunir entre los tres de Cáncer de la Transformación la conferencia de los tres brazos y va a decidir el presidente. Y a la hora de estudio, el comentario que va a hacer Borgo cuando me diga sobre Cataluña. Y pasando la teoría de diferencia, no solo a enviar emisarios de todo el principado para conmover los pueblos a soldarse por ellos, sino a declararme, para la persona, a declararme la guerra y justamente al rey cristianísimo, que era el suave, mi abuelo. El esfuerzo del orden de mi real nombre a todos mis fieles vasallos de todo el reino, a un don amigo general para lidiar por mar y tierra patrona. Y poner el estado de dar un memorable ejemplo del castigo que merece el enorme delito de una semejante rebelión. Es ahí un pobre feliz que va a poner a un feo y le da la guerra a los reyes, a pedir un feliz que le da la potencia que se importa. Pero un pobre director de preguntas y habrá a mí mismo.
¿Qué tal, Santiago? ¿Mañana arreglas, Santiago, eh? Sí? Llavors, abans de treure les conclusions, que és el que hem acordat amb la parella de fet editorial, voldria simplement també fer un petit elogi al llibre des d'un punt de vista editorial purament. I és el fet que cada capítol no és excessivament llarg, precisament s'ha fet per intentar ajudar a una lectura més o menys tranquil·la, i per altra banda porta cada capítol una petita introducció, a la qual cosa no us estic dient que salteu d'introducció en introducció, com els hi diu, no, però sí que ajuda a entendre l'argument del que ve després, perquè després el que venen són textos nostres i a més documents entremig, no? Llavors, per no perdre el fil, cada capítol doncs hi ha la seva petita introducció. I una altra cosa que em sembla que també va molt bé per aquest llibre és el fet que, clar, quan un comença una novel·la, un llibre d'història o el que sigui, li comencen a sortir personatges, i us haurà passat per tothom, que diu, una segona vegada que me'l trobo, ara no me'n recordo aquest individu que hi pintava abans, que hi feia. Si l'autor o l'autora doncs hagués posat un índex onomàstic al darrere, no onomàstic només, sinó amb un mínim perfil d'aquell individu, doncs sabria més o menys i me'n recordaria de què fa dintre de la trama, no? Això m'ha passat últimament sobretot amb el gran llibre aquell, no digui ara l'autor, que no me'n recordo, Dan Rossman, sobre els patiments del poble soviètic durant la Segona Guerra Mundial, i en noms en rus. I aleshores, clar, és una mica difícil. Això ha estat salvat, penso, que ha estat salvat doncs, amb unes mini-biografies que apareixen al final del llibre, que, per ordre alfabètic, i aleshores, quan estem amb aquest personatge, anem a buscar una llàvia en què fa. Ja. Dit això, passem al tema de les conclusions. Començarem per la figura d'en Felip de Borbó. En Felip de Borbó, que ja sabeu que queda normalment una imatge, la imatge de l'última part del seu regnat, la imatge d'un personatge doncs, que no hi tocava del tot, la imatge d'una decadència tant física com psíquica, però que en canvi doncs, en el període que hem estudiat amb aquest llibre doncs es apareix amb tot el seu vigor tant físic com intel·lectual. Penseu que era una persona que el 1709 el Sant Pare de Roma ja l'havia deixat de costat. Ell que era tan catòlic, igual que el seu avi. Per què? Perquè el Sant Pare de Roma, el 1709, en aquella situació tan difícil que abans ha descrit el Toni, resulta que havia decidit reconèixer el Carles d'Àustria com a monarca hispànic. Sí, evidentment, forçat per la presència de les tropes austriaques a Itàlia, tot sigui dit. No! Veieu com és una parella de fet, això? Val, però el que és interessant és com canvia la situació. Llavors, és molt interessant, amb el tema aquest de les conclusions, jo sempre dic, són les conclusions que nosaltres hem vist després de, amb en Jordi, després d'unes 3 o 4 vegades a llegir l'obra, però segur que qualsevol lector o lectora, després quan ha llegit l'obra, en troba d'altres, eh? Vull dir que, però bé, anem per les que hem trobat nosaltres. La qüestió de Felip de Borbó, jo penso que poc estudiada i que ens ha semblat que per aquí es donen pistes, és el tema de fins a quin punt és un gran factòtum en la creació de l'imaginari nacionalista espanyol de tall aristocràtic. És a dir, tots els ingredients que coneixem avui en dia, bueno, coneixem el que reconeixem, no? Els que no ho reconeixen no ho coneixen, si m'explico. De com és avui en dia el nacionalisme espanyol, ideològicament parlant, sabem que té uns components amb els quals el catolicisme hi juga molt, el Felip de Borbó és un gran propagador del catolicisme, i sabem també que tot nacionalisme, petit o gros, necessita de l'assistència d'enemics reals o ficticis. En el cas del Felip de Borbó, se li ha de reconèixer el mèrit d'un cop Castella ha perdut els enemics interiors clàssics, és a dir, musulmans, jueus, que és necessari buscar i trobar un enemic interior més pròxim possible, al qual encolomar els neulers quan les coses van malament. En aquest cas, Felip de Borbó utilitza el poble català, evidentment, com a cap de brot. Evidentment, el poble català li farceix precisament aquesta idea de trobar l'enemic interior. Però és que, a més, té l'habilitat d'unir aquest enemic interior a l'enemic secular exterior. És a dir, hi ha un document en el llibre que el trobareu, si el compreu i el llegiu, que veureu que el Felip de Borbó escriu al seu avi dient-li alerta al tanto, perquè resulta que aquests representants catalans, aquests súbdits tan rebels, etc., doncs estan en tractes amb el soldà de Constantinople, d'Istanbul, amb el gran turc, amb els musulmans. Per tant, se li ha de reconèixer mèrit, de treure's del barret aquesta idea. Evidentment, en aquesta creació de l'imaginari col·lectiu espanyolista, ja sabeu que els catalans hi guardem certes semblances amb els jueus, una d'aquestes semblances és que o som molt lesius, o ens ho quedem tot, o ocasionem despeses innecessàries. Bé, abans el Toni doncs, ha parlat del donatiu general que el Felip de Borbó, no sé quin any ha dit que era. El 13, veieu, el parell de saber com funciona. El 1713 demana el donatiu general perquè ell espera que Catalunya rendeixi quan s'ha evacuat les tropes aliades del país, resulta que no, que encara no es rendeixen, i a més li torna a declarar la guerra perquè no havia quedat clar. I aleshores, quan fa la proclama per anunciar aquest nou impost, aquest donatiu, carrega altra vegada les neules sobre els catalans perquè són ells els culpables de causar aquesta pressió fiscal més forta sobre el poble castellà. Interessant, eh? Interessant. Veieu com m'hi tocava, si més no en aquests anys, m'hi tocava força. Per altra banda, deixem de costat ja la figura del Felip de Borbó, el Felipe Pinto, segons l'amic que tinc aquí al costat, i passem als seus col·laboradors diplomàtics principals, que van ser, com ha explicat abans Antoni, el comte de Berguei, que era un diplomàtic d'origen flamenc, que havia estat a les ordres prèviament d'en Lluís XIV de la França i va passar després a les ordres del Felip de Borbó. I, com ha explicat ell, doncs és el que dona el gran cop de timó amb la meravellosa idea de dir, evidentment, qui és l'enemic més poderós? Qui és que té la flota de la qual depenen tots els altres? Qui és que contribueix econòmicament més en la guerra dins de l'Aliança de l'Haia, diu Anglaterra? Doncs ho tenim clar, perdonem el fet, és que fa molts dies que no faig classe. Per tant, a Anglaterra li hem d'oferir el bo i millor, perquè si comencem a Anglaterra arrossegarem a la resta. I és d'aquí on surt aquesta idea d'Albert Gay de dir hem d'afavorir comercialment molt més els enemics anglesos i holandesos que no pas els amics francesos que en aquell moment eren els afavorits. I a partir d'aquí, el Felip de Borbó, que veieu qui tocava, immediatament va veure la sortida del túnel i immediatament doncs, va posar fil a l'agulla, va anul·lar per reial cèdula doncs, els avantatges comercials que tenien els francesos en Amèrica i els va oferir de manera secreta en principi a la diplomàcia anglesa. Per la seva banda, el Montelleón era el comte, no? El comte de Montelleón, doncs, és la persona que aconsegueix com a ambaixador filipista a Londres que tots els escrúpols que mantenia la diplomàcia anglesa a l'hora de respectar de manera més o menys formal el pacte de Gènova, que recordareu que és el pacte de 1705, en què Anglaterra es compromet amb una sèrie d'articles, l'altre dia dic que en comptaven tres com a mínim, de defensar els privilegis, atenció a la paraula, els privilegis de Catalunya, les constitucions fins al final, resulta que el Montelleón al final, no sabem de quina manera, se li va encendre la llumeta i va proposar a la part anglesa, després de moltes converses i de molts rebuig per part anglesa, de dir-los, escolteu-me, i si posem en l'acord d'Utrecht que els catalans tindran els mateixos privilegis que els castellans? Clar, tots els que estem aquí sabem perfectament que els castellans ja no tenien cap privilegi en aquell moment. Ho havien perdut després de la comunitat en 1520-1521, que estem parlant de 1710-1112. Però clar, això té importància, no? Quan vaig sentir que podia figurar la paraula privilegis, la part anglesa, dins del tractat d'Utrecht, li van dir, ah, us estaria molt bé. I van acceptar. Per tant, el Montelleón, doncs, diguem-ne que va ser l'artífex de la fórmula que va permetre desencallar el contenciós català des del punt de vista anglès i filipista. Això ja era prou conegut, però sí que convé anar repetint-ho i anar insistint cada vegada que en tenim ocasió. És cert que posteriorment el tema passa al Parlament ja britànic, en representació escocesa fixa, però tothom creu, no hi ha cap parlamentari doncs, que aixequi la mà quan s'exposa el Tratat d'Utrecht i les seves conseqüències i digui, escolti, estan fent trampa, això dels privilegis castellans dels catalans és com dir zero. Per tant, vull dir, aquí estem donant el nostre vistiplau a la signatura d'un tractat internacional en què estem fallant la nostra paraula i el nostre honor. No passa, inclús, comentava l'altre dia dir que el Toni, doncs, quan el Peterborough, el general britànic, que havia estat un dels defensors de Catalunya, doncs veu s'entrevista després de passar el tema pel Parlament Britànic amb l'ambaixador català Dalmases, li diu, estaràs content, no? Més o menys, i ara ironitzo una mica. Estaràs content, no? Dalmases diu, content de què? Diu, però no has vist, tindreu privilegis. Diu, però què heu fet? I aleshores, clar, el Peterborough intenta tirar la cosa enrere, però evidentment ja sabem que estava en marxa el tractat comercial, els interessos comercials ja estaven cap amunt, només cal veure les cotitzacions de la borsa de Londres de l'època per adonar-se compte de que quan l'acord avançava, les accions de la companyia del sud, creada ex professo precisament pel comerç d'Amèrica, pujaven com l'escuma, per tant, vull dir, allò que diem, no? Davant dels interessos econòmics tan forts, poca cosa doncs es podia fer. Per altra banda, el Toni ha parlat de la proposta de Matzins de Gertrudenberg. Nosaltres pensem que aquesta proposta és de Matzins precisament per descarrilar la negociació i sobretot pels interessos britànics que ja ensumaven doncs, aquests futurs acords comercials. Quant a l'altra figura, l'altre pretendent, en Carles d'Àustria, doncs Carles d'Àustria s'ha de dir que trobem que li va faltar molta cintura política, sí, moltíssima. És a dir, la velocitat en què actua la diplomàcia del Felip, la destresa també, la debilitat contrasta molt amb les reaccions de l'acord, primer de l'entorn de l'Arxiduc i després ja quan és emperador de l'acord de Viena. Així tot, s'ha de tenir present un parell de condicionants, és a dir, condicionants handicaps sobre la política de Carles III. Un era, ja ho hem dit abans, l'extraordinària dependència que tenia de l'armada britànica. És a dir, l'armada austriaca no existia i, per tant, vull dir, depenia únicament i exclusiva de l'armada anglesa. I, per altra banda, també s'ha de tenir en compte que un cop has elegit emperador, a part d'allò que s'ha repetit sempre, però que ja hem comentat, em sembla que hem deixat clar, que el fet que Carles III passi a ser emperador no és determinant per l'actitud britànica, l'actitud britànica ja està presa abans per interessos comercials, doncs també és cert que en el moment en què és coronat emperador doncs es troba doncs, amb un acord i un entourage doncs, dividit entre un bàndol, que és el bàndol diguem, alemany, que es vol desentendre ja d'una guerra llarguíssima i costosa, i un bàndol de representants catalans i d'altres territoris de la monarquia hispànica, doncs que són l'anomenat bàndol espanyol, no? I aleshores sí que es troba ell una mica entre Sila i Caribdis, doncs així, pressionat per les dues bandes, i a vegades això també resta, evidentment, capacitat de reacció. Però el que és clar és que, vist com funciona un, el Borbó, i com funciona l'altre a l'escena internacional, evidentment, doncs, el Felip de Borbó es va demostrar molt més hàbil i molt més eficaç en aquest aspecte. Per acabar, evidentment, la conclusió definitiva, i que és fàcil de fer, realment, fixeu-vos que la guerra de successió la guanya tothom, és a dir, l'imperi austriac doncs, guanya territoris italians a la monarquia hispànica, que curiosament havien estat territoris abans de la corona d'Aragó. Per altra banda, els Països Baixos també adquireixen els seus avantatges, no parlem del cas britànic també. França aconsegueix doncs, que la guerra acabi finalment doncs, i s'aturi la seva sagnia econòmica i els problemes interns. El Borbó es consolida amb el tron hispànic i qui ha perdut la guerra? Els estats de la corona d'Aragó. Per què? Perquè han desaparegut del mapa, així de fàcil. Gràcies a tots i a totes, i estem a la vostra disposició a partir d'ara. Molt bé.